Abans de res, comentar-vos que avui és un dia molt especial perquè tenim entre nosaltres la Gisela Casanovas. Ella és Global Social Media Manager a Too Good To Go i està especialitzada en la comunicació B2C. A part d'això, volem comentar que és antiga estudiant d'aquí del grau en Publicitat i Relacions Públiques i per nosaltres és un honor doncs, poder comptar amb la seva presència i que ens expliqui doncs, el seu dia a dia i els aspectes relacionats amb la feina que desenvolupa. Llavors, la presentació serà molt breu perquè ens interessa que pugui explicar el que s'ha preparat avui, però abans de començar crec que es mereix un aplaudiment, sisplau.
Hola, s'escolta bé? Sí? Vale. Gràcies, Jordi, per la presentació. Com ha dit, soc exalumna, així que està guai, no? Poder estar com a l'altra banda d'aquesta sala. Avui m'agradaria parlar del rol del Global Social Media Manager. Abans, però, m'agradaria parlar sobre el tema del malbaratament alimentari. No sé quants d'aquí ja coneixeu Too Good To Go, no? Però és una aplicació a través de la qual doncs, lluitem contra el malbaratament alimentari. I bé, he portat alguns exemples de comunicació que fem a nivell d'entorns digitals. Jo bàsicament me n'encarrego de coordinar doncs, els 17 països que tenim a Too Good To Go a nivell xarxes socials, però he portat una miqueta d'exemples a nivell comunicació B2C, com ha dit el Jordi, perquè ens centrem doncs, en aquest cas en exemples a usuari. I bé, doncs, a la part final tindrem una ronda de preguntes perquè em pugueu preguntar tant sobre Too Good To Go, sobre el meu rol o el que vulgueu. Així que bé, abans de passar a explicar-vos una miqueta sobre Too Good To Go, què fem, alguns exemples també doncs de comunicació que han funcionat molt bé, m'agradaria que agaféssiu tots els vostres dispositius mòbils. Vale, anem a fer un Kahoot. Vale? Llavors, bueno, no sé si podreu veure el codi QR, si no, bàsicament heu d'anar a kahoot.it i posar el codi de la pantalla que ara sortirà. Vale? Llavors, aneu iniciant sessió, aneu posant el nom i així doncs, farem un joc a veure què sabeu sobre malbaratament alimentari. Molt bé, ja tenim uns quants. Si no us arriba el QR, aquí, vale? Kahoot.it i poseu el pin del joc. Vale, som uns quants ja. Sí? Vale. Donem un minutet més, sí. Vale, ja en tenim 22. Vale, 29. Vale. Bé, no? Jo crec que ja podem començar. Falta algú? Sí? Ja està? Li donem, eh? Vale, vinga. Les preguntes són una miqueta difícils, la veritat. Però hi ha temps per contestar bé, vale? A nivell mundial, llancem 2.500 milions de tones a les escombraries. Això representa 56 tones de menjar cada segon, 68 tones de menjar cada segon, 79 tones de menjar cada segon o 82 tones cada segon. Són són una miqueta difícils. Vale. Anem a veure. 79 tones. Una barbaritat. Una barbaritat, la veritat. Vale. Molt bé, Arnau. Vas guanyant. Gera, Pul, molt bé. Vinga, aquesta és bàsicament per lliscar. Vale? Quantes tones d'aliments es malbaraten a Catalunya segons dades de la Generalitat? 210.000 tones, 300.000. Podeu lliscar i triar el número. El què? Entre 210.000 i 300.000. Sí, un palet. Vale. A veure. I la resposta final és 290.000 tones. Arnau, t'han destronat. Vale, va. El malbaratament alimentari és responsable del 10% de les emissions globals de gasos amb efecte hivernacle. Cert o fals? Molt bé. Cert. De fet, aquí diré que per tal de combatre el canvi climàtic, no? Està molt bé reciclar, està molt bé tenir en compte els plàstics d'un sol ús, el tema dels transports privats i de més, però la solució número 1 per combatre el canvi climàtic és combatre el malbaratament alimentari. Així que és ja la solució número 1. Vale, penúltima pregunta. Aquesta val doble. Vale? Espanya es malbarata en més de 330 milions de quilos de fruita. Si tots aquests quilos fossin síndries, ocuparien tant com 2 catedrals de Girona, 5 catedrals de Girona, 8 o 13 catedrals de Girona. A veure. Tretze catedrals. Vale. Aquesta és la bona, aquesta és la final, doble també. Vale? Es malgasten més de 140 milions de quilos de verdura a les llars espanyoles. Amb aquesta quantitat podríem alimentar durant 10 dies seguits els assistents als Jocs Olímpics del 92, durant 18 dies seguits, durant 22 dies seguits o durant 30 dies. A veure aquí. Durant 30 dies. A veure qui ha guanyat aquí, qui sap més sobre malbaratament alimentari. La Laura, en tercer lloc. Sia. A veure qui ha quedat primer o primera. Molt bé. Vale. Bàsicament, aquest és un exemple que podeu veure. El malbaratament alimentari és un tema... El què? Després parlem. El malbaratament alimentari és un tema molt complex, la veritat. Llavors, què fem des de Too Good To Go? No? Baixem una miqueta aquests números tan grans, els baixem a terra, no? I fem equivalències. Això és el que fem a xarxes socials, quan fem esdeveniments i de més, no? Perquè amb equivalències es veu més físic, es veu més factible, no? I és més fàcil poder entendre una miqueta doncs aquest problema. Bé, bàsicament, to go, la nostra visió és que somiem amb un planeta sense malbaratament alimentari. I el que fem és ajudar, no, a inspirar i empoderar a qualsevol persona a que pugui lluitar contra el malbaratament d'aliments. Val? Això ho fem, doncs, a través de totes les iniciatives de comunicació i a través també, doncs, de l'aplicació. És una solució simple, no sé quants d'aquí teniu l'aplicació, si la coneixeu, si l'heu utilitzada alguna vegada, però bàsicament, doncs, el que pots fer amb to go, no, és salvar aliments a un terç del seu preu original que aquests establiments ofereixen a través de l'aplicació i els usuaris, doncs, salven el menjar, no? Establiments de tot tipus, peixateries, carnisseries, fleques, fonts, restaurants, de tot, la veritat. Aquí tindríem una miqueta de números, no? És l'aplicació número 1 contra el malbaratament d'aliments. Com dèiem, operem a 17 països, 15 a Europa i 2 a Nord-Amèrica, vale? Canadà i Estats Units. Hem salvat 217 milions de packs, més de 76 milions d'usuaris i gairebé, doncs, 200.000 establiments. Ja es pot dir, no, que gràcies a aquests usuaris i que gràcies a aquests establiments salvem 4 packs cada segon. Podeu veure el logotip allà sota de B Corp. No sé si sabeu què és B Corp, no, què significa, però bàsicament és un nou model d'empreses que bàsicament, doncs, equilibren el seu propòsit social amb els beneficis econòmics. Val? I bé, per tal de ser B Corp, d'estar certificat com a B Corp, has de complir uns rigorosos estàndards de qualitat, no només a nivell responsabilitat legal, transparència pública, mediambiental, social, sinó que bé, ho has de complir, doncs, cada any, perquè cada any, doncs, te'l puguin donar, no? És la veritat un certificat molt rigorós, però que agrupa, doncs, totes aquestes empreses que fan un tipus de nou negoci, no? És el nou model, bàsicament. A nivell català, he posat també aquí alguns números perquè veieu l'impacte que tenim a Catalunya. 4,2 milions de packs salvats, gairebé 3.500 partners, establiments, i CO2 equivalent salvat, no? Més de 10.500 tones. Què vol dir això? CO2 equivalent, per què? Perquè tots aquests gasos d'efecte hivernacle, no només el diòxid de carboni, està posat dintre d'aquest CO2 equivalente, perquè així podem entendre que tots aquests gasos que s'han empleat per als recursos dels aliments no acaben a les escombraries, sinó que es salven. Llavors s'evita que aquesta emissió de gasos que ja s'ha produït, perquè aquest menjar ja està produït, doncs no es malbarati, sinó que es salvi, no? Ara passem a parlar una miqueta de com inspirem i empoderem a l'audiència. Aquí he pensat que una iniciativa que més impacte ha tingut a 13 països en els que to go està present és la de Mira, Olora i Tasta. No sé quants de vosaltres potser us heu fixat que alguns dels productes d'alimentació, com ara, doncs, Danone, Yo Soy i altres, tenen aquest distintiu de Mira, Olora, Tasta en els seus productes, i és bàsicament perquè el nostre objectiu aquí és inspirar i sensibilitzar de que la data de consum preferent no és el mateix que la data de caducitat. L'etiquetatge de les dates és responsable del malbaratament del 10% d'aliments que es llencen en bon estat a Europa. Bàsicament, quantes vegades hem llençat un iogurt que creiem que ha caducat, ara parlem dels iogurts, els iogurts no caduquen, i es tira, no? Es llença a les escombraries perquè es pensa que ja ha vençut la data i ja està, no? Aquí hi ha un tema que diem, i és que és important impulsar aquest canvi de comportament perquè no és el mateix la data de consum preferent que la data de caducitat. Llavors, abans d'entrar una miqueta més en el tema i ensenyar-vos alguns exemples de campanyes que hem fet, m'agradaria demanar si algú d'aquí vol explicar la diferència entre data de consum preferent i data de caducitat. No sé si algú s'anima. La diferència entre data de consum preferent i data de caducitat. Va, anima't. I la data de caducitat, llavors? Bueno, bàsicament, la data... Sí, no, no, exactament. O sigui, data de caducitat és indicador de seguretat alimentària. Passat aquell dia no es consumeix perquè ho indica, no, a l'envàs. Data de consum preferent és que les qualitats organolèptiques del producte, és a dir, que estigui al 100% de tot, estaran fins a aquella data. Més enllà d'aquella data es pot seguir consumint. Per què? Perquè és segur. És simplement de les qualitats, no. Exemple, unes galetes que no s'han obert, unes galetes que han estat guardades on han d'estar guardades, segons indica el fabricant, en un lloc fresc, no, sense llum i de més. Les obres, les mires, les olores, les proves, i potser l'única diferència serà que estan una miqueta remullides. Però no s'han de tirar les escombraries perquè no han caducat, perquè és la data de consum preferent, no? I com deies, pots consumir, per exemple, els iogurts 2 setmanes, a galetes 6 mesos, les conserves, les llaunes, pots consumir fins i tot un any després, no? Totes aquestes indicacions a les xarxes socials, per exemple, les donem, no? És una miqueta d'informació que sempre està bé saber. Llavors, bueno, doncs per què aquesta campanya, no? Per tal de sensibilitzar, perquè el 50% dels consumidors no coneix la diferència, no? I es segueixen confonent aquestes dues dates. Com ho fem? Treballem amb grans marques. En aquest cas, un exemple seria Danone. Danone, els seus iogurts tenien data de caducitat. Val? Arrel de treballar amb To Go, el que va passar és que van canviar la data de caducitat a data de consum preferent i, a més, van afegir aquest distintiu, no, aquesta etiqueta de To Go, per tal de seguir recordant que un cop vençuda la data de consum preferent, doncs pots utilitzar els sentits, no? Mirar, olorar i tastar. En aquest cas seria un exemple, no, de Danone, però n'hi ha molts d'altres, no? Però bueno, és aquest canvi, no, que seguim impulsant, perquè al cap i a la fi qui farà aquest canvi? Doncs les grans marques. I el què? Doncs treballem amb més de 450 marques i apareixem amb més de 1.500 milions de vegades en 13 països. Bàsicament, doncs, tots els lineals, no, i tota la cadena d'estoc dels productes. Aquí seria un exemple de quan vam llançar aquesta campanya. Aquesta campanya va tenir dues fases, una fase de teaser i una fase, doncs, de llançament. A la fase de teaser, el que vam fer va ser col·locar en 5 ciutats espanyoles, a Bilbao, Sevilla, Barcelona, València i a Madrid, a diferents marquesines, no? A una campanya out of home, i vam col·locar, en el cas de Madrid, a una de les places més importants, un bric de llet. Aquest bric de llet tenia el logotip del distintiu, un ull, un nas i una boca, i la fase teaser va ser durant una setmana, amb un codi QR sense logotip de To Go, la gent anava passant i anava veient informació, no? I posava, ¿tiene sentido usar los sentidos? Quan va passar una setmana, i vam fer una miqueta de soroll, doncs, en premsa, no? I a xarxes socials, vam destapar que darrere d'aquest bric de llet o darrere de les diferents marquesines estava To Go, i que el que volíem fer, no, era reivindicar i sensibilitzar sobre el tema, doncs, de la confusió de les dates i sobre el tema aquest del distintiu. Llavors, bé, us he posat aquí alguns exemples, no, de Reason Why, de Marketing Director, del publicista, perquè veieu una miqueta. I ara, doncs, us poso el vídeo perquè veieu el making of. La veritat que el bric de llet aquest va quedar molt guai, no? I així podeu veure. Bé, doncs, aquí els més observadors, no sé si haureu vist, que teníem el logo, que teníem el logo diferent, i és que hem viscut un procés de rebranding a Too Good To Go. Llavors, doncs, el procés de rebranding el vam llançar aquest abril i bàsicament no només hem canviat la identitat visual sinó també la identitat verbal. Però vaja, el logotip, doncs, en aquest cas, alguns exemples són, és del vell logo. Com deia abans, és important que aquest tema tan complex com és el malbaratament alimentari, no? O aquest tema de les etiquetes i la diferència entre les dates, que es pugui entendre i que la gent, doncs, pugui trobar aquestes eines, no? Per tal de lluitar contra el malbaratament a casa. I què fem, doncs, en el cas de les xarxes socials, no? Doncs posar exemples com ara quins tipus de productes pots seguir consumint fins a quan, diferències entre les etiquetes, la guia definitiva en aquest exemple, no? de les dades de les dates dels aliments, i extrapolant-ho, no? a nivell genèric, a com Too Good To Go inspira i empodera els usuaris perquè tinguin totes les eines i puguin lluitar contra el malbaratament, doncs tenim també exemples de consells, de tips que pengem a xarxes, no? Per tal de conservar els aliments, per tal de per exemple, veure si l'ou està bé o no està bé fent el test de l'aigua, o un cas seria de que per cada plàtan, no? que malbaratem, perdem l'aigua de 10 minuts de dutxa. Aquesta sol ser també una dada, no? que la gent entén i sap que quan torni a veure un plàtan marronet, no? doncs un bananabret, en comptes de tirar-lo a les escombraries, no? Com comuniquem a les xarxes socials? Nosaltres el que fem és que tenim diferents canals, no? Com he dit, tenim 17 països, aquests 17 països, doncs, tenen diferents xarxes socials i tenen diferents comunicacions, però per tal d'agrupar-ho i per tal d'alinear-ho tot, el que fem és seguir una mateixa estratègia per a cada canal. No és el mateix el que comunicaràs a Twitter que el que comunicaràs a TikTok o el que comunicaràs a Instagram, no? I és molt important com a marca poder fer una estratègia diferenciada a nivell dels canals que utilitzes. Jo penso, sincerament, que una bona estratègia de canals amb una bona estratègia de continguts, és a dir, alinear-la també amb el canal que utilitzes i, en aquest cas, amb les dimensions de marca, és el que et dona l'engagement, no? I nosaltres el que busquem és l'engagement, aquesta interacció. És aquest KPI, no, que nosaltres medim sempre, perquè ens estem assegurant en aquest cas de que el contingut és ben rebut i de que estem obtenint els resultats que busquem. Parlant d'objectius, jo crec que aquests són els més importants, els que utilitzem nosaltres a nivell diari, els que jo penso que són importants per a les marques, que seria el reach, l'abast, usuaris únics que veuen el teu contingut, les impressions, el número total de vegades. Aquí, com un tip diria, o com algo diferent, als Estats Units, per exemple, i a Canadà no utilitzen el reach, vale? Utilitzen les impressions. Llavors, bueno, el número es veurà una miqueta alterat, sí. Per què? Perquè no és l'usuari únic, sinó que és el nombre total de vegades que una mateixa persona t'està veient algo i a vegades, doncs, pot ser més, no? Però normalment sol ser similar. Però vaja, totes aquestes eines que més endavant parlaré que t'ajuden a medir i a calcular automàticament aquests números no utilitzen reach, vale? Si són americanes, utilitzaran les impressions. En el cas d'engagement, això és una pregunta que em solen fer. Quin crec que és el percentatge d'engagement aproximat que és bo per a una marca? No és el mateix ser un creador de contingut que ser un influencer o que ser una marca, el que sigui, no? Un influencer per sota del 10% d'engagement, jo no pagaria la col·laboració. En el cas d'una marca, 5%, entre el 2 i el 5, està bé. Algun contingut funcionarà molt més que un altre, però vaja, entre el 2 i el 5% el càlcul aproximat, no? Com es calcula? Crec que és algo que, per exemple, no es troba a internet. Cada marca fa un càlcul d'engagement diferent. El que nosaltres utilitzem és la suma de totes les interaccions i ho dividim, en aquest cas, o per reach o per impressions i ho multipliques per 100. Però vaja, hi ha gent que li treu, per exemple, les visites al perfil, hi ha marques que utilitzen únicament els comentaris i els likes i, per exemple, no utilitzen el número de seguidors que t'ha vingut per aquell post. Varia, la veritat, i no hi ha ninguna fórmula, per exemple, a nivell de Meta, no? O TikTok no donen cap fórmula, però bé, jo recomano que totes les interaccions, ja que així suma tot, no? I un altre objectiu, òbviament, que tenim en compte serien els seguidors, no? Els followers. aquí volia posar aquest exemple perquè, clar, com fer màrqueting de continguts arreu del món, no? Nosaltres hi ha posts que ens funcionen únicament als mercats del sud, per exemple, Espanya, Portugal, Itàlia i França, però hi ha altres continguts que no funcionaran potser als països nòrdics pel tema de la mentalitat o per diferències, no? En aquest cas, volia posar aquest exemple, no sé si veieu els números tan petits, no? Això és tot orgànic, vale? No hi ha paid aquí, però bueno, un post orgànic no amb més de 27.000 likes, que bàsicament estem explicant que si agafes l'ou i el poses en un got d'aigua, et dirà si està bé o no per consumir, no? Aquest és un exemple de com fer un màrqueting fàcil, senzill, seguir parlant de malbaratament alimentari, que és un tema molt complex i que agradi, però no només t'agradi a Espanya, no només t'agradi a Portugal, sinó que t'agradi a 17 països, no? Llavors, bueno, és complicat fer màrqueting que funcioni, màrqueting de continguts que funcioni sempre a tots els països, però mitjançant prova-error es troba, no? És factible. Aquí m'agradaria parlar una miqueta més del dia a dia del Global Social Media Manager. Com treballem, en aquest cas doncs, és extrapolat el que jo faig amb Too Good To Go, no? Com he dit, nosaltres tenim un equip de... Bueno, o sigui, estem a 17 països, no? Jo vaig entrar a Too Good To Go fa 3 anys i mig, vaig entrar pel mercat espanyol. Fa un any vaig saltar al mercat global. Què significa quan saltes al mercat global? En aquest cas, jo ara me n'encarrego d'aquesta coordinació dels 17 països, no? Per tant, tenim un equip a cada país que és community manager, en aquest cas, i s'encarrega del dia a dia de la gestió de les xarxes socials. I què fa el Global Social Media Manager? Assegurar-se de que aquesta comunicació està bé, assegurar-se de que està alineada amb tots els països i assegurar-se de donar, no? D'enviar una bona estratègia. En aquest cas, nosaltres com treballem és que els community managers s'encarregaran de la gestió operacional del dia a dia, de respondre comentaris i també de comunicacions locals, perquè és necessari tenir gent nativa a cada país, ja que per molt que tinguis un gran coneixement de xarxes, necessites de gent que parli l'idioma d'allà i que entengui el context social i cultural. I utilitzem un calendari de continguts global, com hem ensenyat abans aquell exemple de màrqueting de continguts arreu del món, que funciona pels 17 països. Tot i així, òbviament, doncs, hi haurà vegades que si aquí parlem de Torrijas, a Suècia no parlin de Torrijas, no? El tema de ser social media manager i el tema de ser community manager. Sí que és cert que en el món del social media manager i community manager hi ha una miqueta multitasking i moltes vegades et trobaràs a gent que, bueno, doncs que voldrà que dissenyis el post, voldrà que el comuniquis, voldrà que facis l'estratègia, voldrà que ho facis tot i que fins i tot facis doncs, l'estratègia de paid, no? Multitasking. Sí que és cert que jo diferencio molt què és un community i què és un social media manager. Per mi el social media manager et fa l'estratègia. A vegades pot ser també community manager perquè agafarà els canals locals i els utilitzarà i postejarà i demés, però no sempre. I en canvi el community manager no té per què tenir coneixements o no té per què tenir coneixements de disseny o fer aquestes altres tasques, no? Nosaltres el que fem és que, com que és un equip bastant gros, fem sessions de cocreació. Llavors, aquest calendari de continguts global que enviem a 17 països, el que fem és que estigui cocreat. D'aquesta manera, doncs, també cada país sent que també les seves idees estan dintre, no? I que poden tenir aquest espai de feedback, no? Fem diferents sessions de feedback i sol funcionar bastant bé, perquè així tenim només un únic canal, un únic calendari que funciona molt bé per alinear tot, no? En el cas de relacions transversals, com deia, és una empresa molt moderna i no treballem així, treballem així. Això està superbé, per què? Perquè aprens altres equips, aprens també com funciona l'equip digital. En el meu cas, tot i que treballo per Global Social Media, no porto paid, qui ho porta l'equip digital, no porto CRM, ho porta l'equip de CRM, i això està molt bé a l'hora de crear el calendari de contingut i poder-lo alinear amb l'estratègia de paid i amb l'estratègia de CRM, no? El mateix amb l'equip creatiu, nosaltres treballem tot in-house, no externalitzem res, llavors a l'equip de creatius és el qual tu li passaràs el briefing i ells et faran tot el contingut. Tu no has de gravar, perquè crec, no, que el social media manager no fa falta que gravi, sinó que té tot el cap, briefeges i ho envies, no? I bé, i també treballem doncs, en països locals que segueixen tenint doncs, necessitats ad hoc que a vegades s'han de resoldre i a vegades doncs, no, no caben amb el calendari global, sinó que s'ha de resoldre per, a nivell local. I després el tema de l'influencer marketing, que ben segura que ja coneixeu molt el tema d'influencers, el vull passar una miqueta per sobre, però sí que és veritat que aquí hi ha diverses coses. Es poden treballar amb influencers a nivell global, però també es poden treballar amb influencers a nivell local quan tens una necessitat, per exemple, de nínxol, no? Què funciona molt bé? Doncs segons la necessitat que tinguis per campanya, treballar amb influencers puntuals, però també pot funcionar molt bé tenir brand ambassadors i estar-te 2 anys treballant amb ells, no? Nosaltres a nivell Espanya hem treballat, per exemple, durant molts anys amb gent de Masterchef pel tema de la cuina, perquè ens oferien també receptes i demés, i també hem treballat i hem utilitzat, no, influencers i demés per campanyes ad hoc i per tal de cobrir una necessitat, doncs d'una setmaneta o 2, no? Aquest seria un exemple de calendari editorial, vale? Podeu veure que hi ha un parell d'etiquetes, una verda que posa voluntari i l'altra que posa mandatori, no? Per què? Perquè si nosaltres estem fent contingut, per exemple, pel Dia del Planeta o pel Dia de la Xocolata o el que sigui, ho marquem com a mandatori, perquè així tots aquests canals que estan alineats amb la comunicació, com ara Paid o com ara CRM, sap que aquell dia postejarem. Els dies voluntari, doncs els països poden triar si l'utilitzen o no. Podeu veure, bueno, treballem tot el dia en anglès, llavors òbviament està en anglès, però bueno, podeu veure també una miqueta com utilitzem les diferents dimensions de marca. Vale? Utilitzem doncs, 3 dimensions de marca, això és bastant intern, però perquè entengueu com funciona també a l'hora de brifejar el calendari de continguts, parlar sobre la marca, educar i engagement. Vale? I engagement en aquest cas seria doncs, tot el que sigui receptes, tips i demés, que és el que més, que és el que més funciona. En el cas del briefing, crec que això us pot servir. No sé si algú d'aquí es voldrà dedicar a ser social media manager o li agradaria saber com treballa una empresa. Crec que moltes vegades la informació que rebem és de com treballen les agències i a vegades doncs, in-house no es coneix tant. Llavors, bé, bàsicament, com he dit, nosaltres tenim l'equip creatiu in-house, no ho externalitzem, per tant, el que fem són diferents sessions de briefing per tal de que puguin tenir tota la informació i crear el contingut, no? Com crear un bon briefing? Home, doncs, buscar la informació, no? Inspirant-se una miqueta, que no copiar, inspirar, buscar què hi ha allà, què funciona, què és viral, què no, sobretot per fer trendjacking, que seria doncs, saltar amb una tendència de més, com més ràpid millor, al igual que utilitzar els àudios virals de TikTok, no? Com més ràpid millor, detallar contingut, posar-ho tot ben detallat, utilitzar dades especials sempre funciona. Sí que és cert que s'ha d'anar amb compte, perquè el dia de la xocolata o el dia de la terra pot anar molt bé, però no cada dia pot ser el dia d'algú, vale? Llavors, especial. I després crear el shotlist. Vale? Ara us he posat aquí un exemple de shotlist, que és bàsicament per detallar tots aquells plans i que l'equip creatiu també li serveixi per si el Global Social Media Manager no pot estar allà, doncs que ho puguin tenir bé. S'envia el briefing i després hi ha el dia del shooting. A vegades tenim el dia del shooting i ho tenim a l'oficina o ens n'anem a Dinamarca i gravem allà perquè tu la seu és a Dinamarca, o a vegades doncs, ho envies i després doncs, ja veuràs doncs, què t'ha enviat l'equip creatiu i al igual com si fos una agència doncs, tens aquests dies no, de fer el briefing, el feedback i demés. Aquests serien 3 exemples de vídeos que podeu trobar al perfil, en aquest cas he posat exemples del perfil espanyol. Són receptes molt fàcils, receptes que ja porten el nou branding, que és bàsicament el que està en tendència ara, no? Close shot, ASMR i demés. I un exemple de com aquells 3 vídeos van ser brifejats. I en aquest cas, aquest seria el briefing actual que vam utilitzar per fer aquells 3 vídeos, no? Una miqueta de context, de vegades, si no pots estar allà present, sempre va bé, perquè l'equip creatiu ho tingui. A vegades utilitzem links d'inspiració, que es necessita, i el shotlist, que bàsicament seria doncs, volem començar amb un beauty shot d'això, volem fer després aquest pla, no? I volem tenir un close shot aquí, vale? Tot el rato parlem molt en anglès, però és el que hi ha. I bàsicament doncs, amb això t'assegures del que tu tens al cap i el que tu tens brifejat, no? Doncs que l'equip creatiu t'ho enviï tal i com toca, no? Val. Algunes eines de gestió de xarxes socials. Bàsicament, nosaltres utilitzem aquestes d'aquí, val? Asana, no sé si la coneixeu, un altre que també és molt famós és Jira. Per què s'utilitzen aquestes eines? Per tal de gestionar equips. Val? Funciona molt bé a nivell de project management quan tens doncs, una plantilla bastant gran i quan tens diferents països i de més. Està molt bé doncs, poder-ho tenir tot ben detallat. En aquest cas, doncs, jo us recomano Asana. Tenen una versió gratuïta de prova per si voleu provar. Després, a nivell de programació de continguts i fer community management, estic segura que sabeu de Sprout Social o de Hootsuite, Mentimeter, Later, moltíssimes. En aquest cas, nosaltres utilitzem Sprout Social perquè el que ens ofereix Sprout Social és també la possibilitat de fer Social Advanced Listening. ¿Vale? Bàsicament, el social listening seria conèixer el sentiment i la qualitat dels continguts que tenim per allà fora i veure què opina a nivell general els usuaris de nosaltres. Val? Pots utilitzar, per exemple, sortejos i pots fer eines de gamificació. Personalment, nosaltres no les utilitzem, les eines de gamificació. Això potser ho faria més alguna empresa que pot donar codis de descompte o empreses que potser tenen producte en si tangible, perquè nosaltres l'aplicació no és física, no és només l'aplicació. Però bueno, l'he posat aquí perquè us la recomano per si voleu fer un cop d'ull. I en aquest cas tenim Easy Promos. Easy Promos són d'aquí Girona, són catalans. Nosaltres hem treballat ja des de fa 3 anys amb ells i molt bé, la veritat. Hi ha una versió gratis també que fins a no sé quants comentaris, per exemple, i després tenen la versió premium. Després tindríem newsletters i fonts d'actualitat. Jo aquí he posat aquesta, que es diu Geek Out. Si us interessa el món de les xarxes socials, si us interessa sobretot saber què passa allà fora, aquest noi es diu Matt Navarra i a part de tenir un grup de Telegram i un grup de WhatsApp, fa aquesta newsletter, l'envia els divendres, val? I bàsicament doncs, et subscrius i t'arribarà a l'inbox, no? I res, doncs, un munt de contingut, ja sigui de què està passant allà fora amb l'Elon Musk, no? Un munt de tips i consells per entendre una miqueta què passa, què està en tendència i de més. I com he dit, Sprout Social, Hootsuite, Later, Mentimeter, totes aquestes altres eines de programació de continguts i de community management també tenen en el seu cas eines de newsletters i de subscripció, al igual que també blogs i articles, que la veritat que està molt bé. Jo també recomano molt els de Hootsuite, que estan sempre superactualitzats i tenen molta informació. Bé, i fins aquí ja estaria. He volgut deixar temps perquè he pensat que potser teníeu algunes preguntes, tant de To Go com del tema doncs, de social media o el que sigui, o de B2C, no? Així que aquí tenim una miqueta de temps per vosaltres, d'acord? ¿Vale?